Doncs molt bé, encetem ja amb aquesta nova edició del Temps de Descompte. Els saludem en aquest dilluns 8 de febrer de 2010, en companyia, com sempre, d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jornada futbolística una miqueta per oblidar, si parlem de les derrotes del Sitges i el Sobrense. La derrota del Sitges que va venir acompanyada d'unes declaracions de Manel Rodríguez, en el sentit que la situació econòmica torna a trontollar i torna a fer perillar l'actuació de l'equip. En parlarem més endavant i escoltaran doncs, tot el que va comentar Manel Rodríguez després del partit, més enllà de l'anàlisi pròpiament dit futbolístic. La derrota del Sobrense també. Sobrense que es va veure sorprès 2-3 per l'Espluguenga i el Municipal d'Aiguadols. L'empat de l'Inter també amb certs aspectes negatius. Va acabar el partit una miqueta amb espès i clar al camp de l'Esparreguera. Probablement l'únic resultat positiu futbolísticament parlant és la victòria del femení 3-2 ahir amb l'Igualada. Tot això, doncs, ho posem a la coctelera, remenem i a veure què ens surt.
Sí, reflexionar, no?, de cara a una vegada passi el carnaval, doncs continuar l'activitat esportiva, continuar el campionat i mirar de treure millors resultats. Per part dels Sitges és fonamental, siguin quins siguin els problemes, perquè són problemes que ja venen de diferents anys, siguin quins siguin els problemes, sumar els punts de casa. Sí, sí. És fonamental. Si el Sitges continua sumant els punts de casa i no se'n va cap punt d'aquí, doncs podem mantenir aquesta categoria. Patirem, perquè serà una categoria per patir i un any per patir, com se va patir l'any passat, i encara ara es patirà una miqueta més si no solucionen tots aquests problemes econòmics, que és la base, perquè si un equip que no cobra, sobra, no li paguen ni els desplaçaments, malament anem, no? I per part dels Sobrense, doncs el mateix, mirar de solucionar els problemes esportius, de gols, de guanyar partits, i pensar que la propera, després del carnaval, d'aquí 2 setmanes, aniran al camp del Cervelló, un Cervelló que és capaç de guanyar a la Barcelona al seu camp per 1-5, però que el Sobrense, si va ser capaç de guanyar a la Barcelona, per què no pot ser capaç de guanyar al Cervelló? Jo penso que el Sobrense té les seves armes, té molt bons jugadors, té un bon entrenador, ara cal recolzar aquest equip. Mantenir la categoria pot ser fonamental i cal sumar. El partit contra l'Espluguen ja avisaven que l'Espluguen és un gran equip, per mi, de lo millor que n'hi ha en aquesta categoria.
Tot i que fora de casa fins aleshores només havia guanyat un partit,
sí, però
coses que no s'entenen.
No s'entenen, sí, sí. Però tu ja has vist com juga l'Espluguen, Què criteri té futbolístic, i jo penso que aquest equip estarà entre els 5 primers, no? El Sobrense el que té que fer és anar sumant, agafar exemple del Ribas, un Ribas que estava molt tocat i que amb en Fernando va canviant les coses, i agafar aquesta dinàmica d'anar sumant punts i a veure què passa d'aquí 2 setmanes. No? I l'Inter, doncs, un Inter que va aconseguir el gol al minut 86, però que l'àrbitre el va allargar fins i tot 20 minuts perquè ells poguessin empatar. Amb tot això, doncs, és molt difícil aguantar, però el Sitges, l'Inter té que aguantar, els jugadors tenen que fer la seva feina i marxar, no protestar, perquè ara sortiran perjudicats.
Sí, sí, pensar que un punt, com a mínim, és un punt, després de no haver sumat en un grapat de setmanes i de jornades, doncs, com a mínim, doncs, a veure si la cosa comença a funcionar, que és difícil. Ho parlàvem divendres passat amb el seu president, amb Ricardo Lanza, que bé, la situació del club tampoc és la millor, perquè els jugadors que tenies fins ara no et servien, n'has de buscar de nous, aquells que havien començat la primera etapa de l'Inter, doncs, intentar recuperar-los. Pedro Varela, doncs, tampoc se sap si seguirà o no a la banqueta. En fi, que s'estan treballant molts aspectes per intentar salvar un equip quan la cosa, repeteixo, està molt difícil. En fi, un cap de setmana que, deixant davant el futbol, també ens deixa bons resultats. Per exemple, la victòria del Club Bàsquet Sitges a la pista del Martorell per 65-81. No hi ha hagut hoquei de Primera Nacional, em refereixo, perquè s'ha disputat aquest cap de setmana la quarta edició de la Copa del Príncep, i el Calafell està campió.
Campió.
Es va imposar a la final per 5-4 al Gràfic a Sant Antoni de Pamplona, gràcies a un gol d'or a la pròrroga, i en fi, el Calafell, que va fer mitjanament bons els pronòstics, tot i que el Sant Antoni també era un candidat ferm a endur-se aquesta quarta Copa de Príncep, i en fi, el Calafell, que està visquent un moment dolç, sens dubte.
Sí, i a més, un Calafell que en aquesta Copa del Príncep ha guanyat doncs, a un dels candidats a pujar a l'Hockey Lliga, com és el Voltregà, i també a un altre dels candidats com el Sant Antoni, no?
Sí, 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 s'ha desfet de dos rivals molt potents.
Molt potents i directes, no? Un Calafell que jo ja vaig dir en el seu dia doncs, que si aquest equip continua amb aquesta mateixa línia, doncs pot ser un equip de l'Hockey Lliga, perquè és un equip molt compacte a casa seva, és un equip que doncs, té una afició molt fidel i que anima moltíssim i que la seva pista és complicat guanyar els partits. Si el Calafell segueix amb aquesta línia, té jugadors que potser l'Hockey Lliga són segons, però, són uns segons de los primers, però que en la primera nacional són jugadors que marquen diferències. I jo crec que aquest Calafell doncs, pot fer molta cosa. Jo m'alegro, perquè el Calafell era de los que jo volia que guanyessin la Copa del Príncep i un altre de los que jo volia quedar segon, que era el Sant Antoni.
Sí, sí.
Però també vaig veure un proper rival dels Sitges, el Sant Feliu de Codines, i compte, amb el Sant Feliu, me va agradar moltíssim, té un gran equip ara i encara queda molta competició. Per això t'he dit que aquesta Copa del Príncep a mi m'ha mostrat cosetes bones d'hoquei i doncs jo penso que el Calafell ha estat per a mi el guanyador.
Un Calafell que succeeix el Vendrell com a sí. campió d'aquesta Copa del Príncep, és a dir que tenim dos equips catalans, com els dos últims vencedors d'aquesta Copa del Príncep. En fi, que de tot plegat en parlarem d'aquí uns moments. Saludem un home que feia un grapat de temps que no podíem saludar, com és Àlex Sanz.
Un d'aquests homes que jo sempre he dit que són estudiosos del futbol, un estudiós del futbol.
Doncs, sens dubte, parlem amb un estudiós del futbol. I és que probablement amb Àlex Sanz no teníem ocasió de conversar, probablement ara la memòria em faci una mala passada, però des que l'Àlex va entrenar la Unió Esportiva Sitges.
Sí, vam parlar amb ell quan l'Àlex entrenava a la Unió Esportiva Sitges i també va venir amb una tertúlia nostra de Pilota Fora, doncs quan ell ja estava plantejant tot el tema de CIDAF amb el Cubelles i l'estava doncs, treballant força, no?, per la comarca. Va ser l'últim contacte que van tenir amb ell, a part de tots els contactes que van tenir quan ell estava a la Unió Esportiva Sitges, que va fer la seva feina.
D'això ja ha plogut i ha passat força temps. Estem doncs, contents de tornar a saludar Àlex Sanz. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, jo també.
Déu-n'hi-do, eh?
Amb vosaltres, sí.
Recordes quan vas entrenar als Sitges? Ho dic perquè ara a mi, ostres, no sabria dir-t'ho.
La veritat és que no. Fa molts anys.
Molts.
I clar, hi han passat moltes coses, hi han hagut molts projectes posteriors, i la veritat és que no, a més, estic amb aquestes edats de que recordar el passat no, no és gaire, perquè fa molts anys, en tinc molts, però sí, fa molt de temps.
Què està fent Àlex Sanz ara?
Bé, ara, com ho dic vosaltres, Toni diu que sóc un estudiós, de fet, està clar que tots els entrenadors tindríem que ser estudiosos del futbol, perquè la nostra tasca, bé, no és solament entrenar, sinó és investigar, analitzar, valorar i contrastar i projectar i després sí, desenvolupar-ho al camp, no? Però l'estudi i l'investigació és una eina que l'entrenador ha de tindre sempre, perquè si no acaba la mediocritat, no? Ara hem acabat, com deies, fa dos anys i mig vam acabar el procés aquest de recerca que vam fer amb CIDARF, a Cubelles i a la Gramenet també vam iniciar i estàvem en contacte també amb altres clubs que fèiem un treball conjunt amb una sèrie de tècnics. Això ja es va concloure, ha sortit una publicació que és la que resumeix tot el que hem treballat, hem analitzat, hem descobert, de fet, i ara bàsicament el que estem fent és doncs, difondre tots aquests aspectes tàctics del futbol, el gran desconegut del futbol, i ho estem fent arreu d'Espanya i probablement doncs, també tindrem que sortir, no? Bàsicament és això, i a la vegada doncs, continuar treballant, desenvolupant pràcticament el camp, com sempre, tots aquests aspectes, perquè constantment s'ha de millorar, s'ha de descobrir, s'ha de... El futbol, estem en un nivell 1 de 10, sobre 10, no? I cal, almenys aquí a Espanya, no? I cal continuar, doncs, treballant. Ara tenim la sort de que tot aquest àmbit de l'entrenador, dels tècnics està ja arreglat a nivell d'educació, i això vol dir que ja l'exigència, la capacitat dels professorats, els continguts són d'un nivell ja alt, nivell adequat.
M'ha sobtat això que comentava Sara fa uns moments, estem al nivell 1 sobre 10.
Sí, 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 és que de fet ho és. És a dir, una de les dades que han descobert, que és molt significativa, és, mira, és l'únic esport col·lectiu en oposició que de les 100 unitats de competició, dels 100 atacs que té un equip, bàsicament, només finalitza 8. En bàsquet, en handball, finalitzen un percentatge molt més elevat. D'aquests 90 que no es finalitzen és perquè s'ha perdut la pilota abans. I s'ha perdut la pilota abans per uns aspectes no d'execució, que el nivell d'execució del jugador espanyol és molt alt, sinó per nivells aspectes decisionals. I si m'atreveixo a dir que estem a un 1 de 10, és perquè no es treballa en absolut aquest tema decisional. És a dir, imagina't un esport, una activitat laboral, qualsevol, la vostra, que hi ha un problema que afecta el desenvolupament d'aquesta activitat amb un 90%, i no feu res per millorar-ho, no feu res per corregir-ho, seria impensable, no? Però doncs això és el que està passant amb el futbol encara ara. És més, els aspectes que es proposen encara fins ara a les escoles d'entrenadors per solucionar aquest aspecte decisional, no solament no ho milloren, sinó que ho empitjoren. Això és molt complex i no podem desenvolupar-ho aquí, però és així, és un fet, no? I és un fet que estem, insisteixo, estem exposant a les universitats on estan treballant els futurs, doncs, entrenadors i licenciats, i ho estem exposant, i realment no hi ha cap contraproposta amb aquestes dades, no? I per tant és un fet, i a més un fet analitzat, visualitzat, en partits d'alt nivell, no en partits de regional, que seria més lògic, sinó en partits de primera divisió, de divisió d'honor de juvenils. De fet, ara sembla ser que tant la selecció com el Barça com altres equips estan ja millorant aquest aspecte, no? Però encara estem en uns nivells molt baixos.
Aquest és el cinquè llibre que heu publicat, Els fonaments del futbol. Estem ja parlant de l'etapa de rendiment.
Sí, bé, de fet afecten específicament el rendiment, tant a nivell de rendiment individual del jugador com a nivell del màxim rendiment que diem col·lectiu de l'equip, no? Per millorar aquests aspectes que et deia, i per eliminar molts dels errors que s'estan cometent. I això passa, lògicament, primer per formar els entrenadors perquè siguin conscients del que passa i quines són les possibilitats per millorar, i a partir d'aquí els jugadors. El jugador, igual que li ensenyen a fer un control, o li ensenyem a fer un marcatge, o li ensenyem a millorar la seva capacitat física, la que sigui, i psicològica, que això sí que ja està bastant determinat, li hem d'ensenyar a jugar en un esport col·lectiu, en oposició, que és molt complexa, i que evidentment, si no té una formació adequada, després no sap què fer, i el que fa és experimentar i cometre errades, lògicament.
A l'entrenador, per tant, se li exigeix un nivell d'estudis important.
Clar, sí, sí, és com en tots els esports, és a dir, tots els tècnics de qualsevol esport...
No deixa de ser un educador, en qualsevol cas.
Educador, i a més és un home que té que analitzar el que té i fer propostes amb el seu equip per superar un contrari, que també vol aconseguir-ho. I això dintre d'un àmbit d'un esport complex, perquè hi ha molts factors que tenen que decideixen, que fan o provoquen que un equip funcioni o no funcioni, que tinguis o no èxit. I et dic, i no és culpa dels entrenadors, perquè si no els han explicat, si no els han donat aquesta formació, ells no ho saben. Llavors acabes corregint aspectes que no tenen res a veure amb el rendiment. Passa-la bé, corre més, vinga, i aspectes motivacionals com a únic recurs per millorar aquest rendiment del seu equip, no? Quan el que realment falla, i això ja està contrastat, són aquestes decisions que el jugador pren en cada moment per aconseguir l'objectiu, que és per no perdre la pilota, que és progressar, que és finalitzar. I això no es té en compte, llavors hi ha una improvisació total. De fet, en partits de primera divisió és increïble veure com equips amb un nivell molt alt d'execució, els porters, els defensors llencen pilotes en profunditat d'una manera absolutament tranquil·la, es perd aquesta pilota i no passa absolutament res. O sigui, es regala la pilota al contrari amb un 60 o un 70% de les ocasions en partits d'equips de primera divisió. I per què? Pues perquè, òbviament, no es té cap altre recurs, no es té cap altre procés. Això és una miqueta fred i fort dir-ho així, però és un fet contrastat.
Sensació probablement equivocada, no ho sé. Des de fora és que el tema físic es va imposant a tots aquests aspectes que estàs comentant, Àlex. Jo, veient molts partits, un bon equip o un equip, posem de mitja taula cap avall, ben preparat físicament,
clar.
Et posa molts problemes, enllà de les decisions tècniques, tàctiques, etcètera.
Això és conseqüència d'aquesta situació. És a dir, com que no es pot controlar el joc tàcticament parlant, s'utilitza l'aspecte físic com a eina per superar aquest contrari.
És a dir, típic entrenador, perdona, vinga, som-hi, va, s'ha de córrer, s'ha de...
Exacte, en lloc de donar unes instruccions més concretes que facilitin. Mira, el futbol té uns factors... Qualsevol esport col·lectiu o d'equip es fonamenta amb els aspectes de temps, espai i oportunitat. És a dir, en aquest cas, el futbol, disposem de quasi 3.000 metres quadrats per jugar a la pilota, i només 10 jugadors poden impedir això. No hi ha cap manera de, amb 10 jugadors, suprimir tots els espais que es permet el reglament, no? I no s'aprofiten. O sigui, veus els equips que estan pivotant el pilota amb una demarcació, amb un carril, i allà fins que la perden, no? I no s'aprofiten aquests espais. I això és un factor conceptual, és a dir, el jugador no sap, ni el que té la pilota, sobretot el que no la té, és a dir, no sap col·locar-se, no sap jugar, no sap què ha de fer en cada un dels moments, i tota l'atenció del jugador és envers l'entrenador, és envers la pilota i el que té la pilota, el posseïdor, i per tant l'únic que hem de fer és eliminar aquest factor, i com que no s'aprofiten, perquè aquest factor físic, si s'utilitzés perfectament els factors espai-temps, no tindria cap sentit, perquè la pilota es desplaça 40 metres, i ja m'explicaràs tu com corre un jugador per arribar una altra vegada allà i com pots eliminar tots aquests espais del que disposa l'equip, no? No s'aprofita això, i llavors l'aspecte físic és el que predomina. Això provoca que a nivell professional, els àrbits no poden sancionar adequadament totes les faltes que hi ha, pensa que el reglament prohibeix explícitament el contacte físic. Només permet una càrrega legal, el resta no solament hi hagi contacte físic, sinó l'intenció d'un contacte físic inadequat, el reglament ho impedeix. L'àrbit no ho aplica perquè estarien parats tot el rato, els partits no serien atractius i no hi hauria l'espectacle que hi ha, no? Per tant, és tot conseqüència de lo mateix.
Fins a quin punt és bo que el jugador, que l'equip assimili molts conceptes? No ho estem encursetant tot molt?
Sí, aquest és el problema. O sigui, una de les eines que s'està utilitzant encara, per desgràcia, per potenciar aquest element tàctic, anem-ho a dir així, sí, joc col·lectiu, que diem nosaltres, és sistematitzar moviments, és programar...
Molt robotitzat, diguem-ho així.
Exacte. I això és l'antítesis del futbol. Llavors eliminem el talent, eliminem la improvisació, eliminem la qualitat. Per tant, això s'ha d'eliminar absolutament, aquests moviments mecanitzats que es fan encara amb entrenaments i tal, no? El posseïdor ha de tindre el poder de decidir què fa i d'improvisar. El tema no és aquest, el tema és els altres jugadors, els que no tenen la pilota. Han de fer el que calgui perquè el posseïdor tingui sempre les opcions de jugar, les opcions de progressar i poder fer l'acció més adequada. I si és necessari superar el contrari en un contra un, però el problema està no amb el que té la pilota, que ja dic que hi ha un nivell d'execució molt alt, ni amb que se li ha de determinar amb aquest que té la pilota el que ha de fer, tot el contrari, se li ha de permetre que pugui escollir entre diverses possibilitats. I això us aconsegueix treballant els jugadors que no tenen la pilota, fent en cada moment, en cada situació de joc, el moviment que han de fer. Aquí no eliminem talent, perquè el jugador que no té la pilota l'únic que ha de fer és desplaçar-se, i sí que hi ha d'haver una coordinació entre ells. Per tant, hem d'eliminar aquest encausatament que tu dius del posseïdor. El posseïdor ha de decidir, ha d'executar el que ell consideri oportú, i el que hem de fer és donar-li alternatives, donar-li solucions. I aquest és el problema, o sigui, es treballa exclusivament el posseïdor i el seu entorn, i el resta de jugadors en cap moment, en cada situació de joc, saben el que han de fer.
Tot això no ha portat que fins ara ha hagut una manca d'informació als entrenadors?
Sí, sí.
Per formar, perquè jo sempre he dit que per aprendre un bon ofici tens que tenir un bon mestre.
Clar, clar, i això torna a ser conseqüència, molt tancat en si mateix, no permetia que investigadors, que gent amb un cert nivell, no ja per del futbol directe, sinó nivell conceptual, per poder treure conclusions, per analitzar, doncs, poguessin participar en aquest tema. Això està canviant absolutament. És cert que, per exemple, una de les eines nostres per poder saber què està passant en un partit les hem tingut fa 4 o 5 anys només, que és tots els aparells per visualitzar, per parar, per tirar enrere les imatges, per repetir-les, per treballar en blocs d'imatges. Tot això abans no existia. Uh-huh. I tot el que es feia es veia directament al camp, i jo us puc assegurar que un entrenador, per molt experimentat que estigui, si pren notes directament en un partit, se n'entera del que passa en aquest partit en un 10% dels casos, de les accions que ocorreixen. Sí. I aquest 10%, un 90% són del posseïdor, perquè segueixen la pilota, i no sap el que han fet els altres. Perquè pensa que en un partit, en cada situació de joc, o sigui, en un atac, i que hi ha aquests 100 atacs en un partit, té diferents situacions de joc. O sigui, cada vegada que la pilota es desplaça a una demarcació diferent, tot el que passa allà és diferent. És a dir, el posseïdor, quan té una pilota, ha de tindre una possibilitat de jugar en progressió, en profunditat, poder canviar d'orientació si no hi ha espai, o poder jugar enrere, no? A part de progressar, lògicament. Bé, doncs, en cada vegada que la pilota es mou, que són 2-3 segons, la situació, el que han de fer els jugadors sense pilota és diferent. Sí, és molt difícil. Si un jugador ha de
assimilar, sí.
I a més, coordinat amb el resta de companys, perquè si no seria un bat i
un desgavell.
Exacte. Per tant, això és el que s'ha d'ensenyar, i això té que concretar-se. Això els altres esports en col·lectius ja ho han fet. El futbol tenim l'avantatge que podem fer un desplaçament de 40 metres, per tant, una pressió intensa en una zona es queda absolutament desbordada quan fem aquest canvi d'orientació. En bàsquet, per exemple, no es pot fer això, ja? Perquè som molt menys espai, menys espai, i molt menys temps per poder rectificar. Per tant, tots aquests aspectes, això no s'havien desenvolupat. El futbol era portat o dominat per persones que havien jugat, efectivament, però que ja no havien tingut una formació, perquè els seus entrenadors tampoc havien tingut, i no deixaven entrar aquest àmbit d'investigació. Bé, òbviament, la resta d'Europa ja fa temps, anys, que ho estan fent, i han començat a donar els seus fruits. L'època de França, l'època d'Itàlia, l'època d'Holanda, tot això ha contribuït a que ja el futbol s'obri, i per fi ara, doncs, estem ja en un àmbit, ja et dic, ja quasi bé universitari, i que ja la gent amb capacitat pot intervindre i pot proposar coses interessants.
Quin paper hi juga l'estratègia en tot això?
Home, l'estratègia, nosaltres, la paraula estratègia, mal definida, però l'entenem com aquelles accions a pilota parada. Sí. I tot el que és joc a partir d'una situació en què el posseïdor pot iniciar una activitat sense una oposició directa, perquè al contrari té que estar... Llavors, clar, com que el control del joc i el control de pilota no es té, perquè juga molt directe, juga i tal... Una de les propostes per aconseguir aquest resultat és l'estratègia. O sigui, s'ha fonamentat molt. De fet, un percentatge molt elevat dels gols que es fan encara ara venen precedits de l'estratègia, no? Per tant, tant en defensa com en atac, és un element a treballar, no? Efectivament, és un recurs que no hauria de ser el més important, perquè l'important és el bonic del futbol, del joc, és quan es controla el joc, quan es controla la pilota, quan es aconsegueix la progressió d'aquesta pilota, quan es aconsegueixen jugades de gol, quan hi ha finalització constantment. Ja dic, imagina't si en lloc d'un 9% de finalitzacions n'hi haguessin un 20%, seria el doble d'espectacular al futbol, no? I per tant, cada vegada ha de tindre més rellevància aquest aspecte, el control del joc, i per tant, i l'estratègia de continuar siguent, per exemple, nosaltres contemplem com a estratègia l'estil de joc en llarg, el joc directe. O sigui, quan hi ha una pressió intensa del contrari que t'elimina espais de la zona de progressió, la zona de creació, llavors hem d'utilitzar l'estratègia del joc en llarg amb uns determinats jugadors que tinguin una velocitat.
És a dir, això també es contempla com a estratègia.
Evidentment, això és estratègia, és una variant del joc de control, del joc en curt, del joc de posicional, del joc de dominar el joc, de dominar la pilota, no? Per tant, hi ha moments en què el contrari no t'ho permet, llavors hem d'utilitzar unes variants que poden ser aquestes l'estratègia. A més dels típics corners, dels típics llançaments directes, sí, etcètera, sí. No? Però ara en aquests moments és molt rellevant i hauria de deixar de ser-ho, perquè mentre un equip té la pilota, el contrari no la té, per tant, si jo la tinc, puc dominar, puc controlar, puc finalitzar, i el contrari no, és la millor
opció
defensiva.
Tot i que hi ha equips que juguen millor sense pilota,
sí,
o que cedeixen la pilota al rival.
No tenen aquest recurs, clar, perquè clar, no tenen aquest recurs. O sigui,
és a dir, parlant... cedim la pilota, nosaltres clar, jugarem al contraatac, farem servir altres,
clar.
altres aspectes.
Però, per tant, per què? Perquè no tenim aquest recurs, no sabem controlar la pilota, no sabem dominar la pilota, i aquest és el problema.
Siguin a la formació, el millor entrenador té que estar a la formació. Perquè això fins ara no ha estat així.
Parles de formacions de tècnics. Sí, clar, però és que ja no solament és això, és evident que sí, és evident que sí. Els millors professionals d'un sector haurien d'estar a la universitat, haurien d'estar a les escoles, no?, per poder exposar tota la seva experiència i que els nanos... És evident. Però a més que d'això falta aquestes planificacions, és a dir, no es pot ensenyar les mateixes coses de la mateixa manera amb un nano de 10 anys que amb un nano de 15, tant a nivell tècnic com tàctic, com conceptual, col·lectiu, etc. I per tant, ha d'haver-hi unes programacions, de la mateixa manera que perquè un aprengui a dividir, primer ha de saber sumar, restar, multiplicar, és tan obvi com coherent, no, això? Però amb el futbol no passa així. El futbol agafa aquell entrenador que acaba de jugar o que està jugant encara i li estan fent unes activitats als seus entrenadors i ell fa el mateix amb el nano. Llavors, no solament no millorem, sinó que empitjorem. Mira, posem un exemple molt clar amb aquestes xerrades que fem amb els futurs entrenadors i diem que, per exemple, hi ha un aspecte de la tècnica, que és la recepció, el control. Un jugador pot executar aquesta recepció, aquest control, en pilotes que li venen de la dreta, que li venen de l'esquerra, que li venen de davant, que li venen de darrere, pilotes altes, pilotes rases, pilotes de mitja alçada, pilotes voltant, en pilotes que ha de donar sortida a la dreta, que ha de donar sortida a l'esquerra, en pilotes que farà la recepció en oposició a la dreta, en oposició davant, en oposició a l'esquerra. Imagina la quantitat de variants.
Infinitat de...
No s'entrena. Amb un nano de 10 anys, que és quan assumeix tots aquests rols, tots aquests aspectes biomecànics de coordinació, de destresa, d'habilitats, que després necessitarà, perquè ell no saps com li vindrà la pilota, d'on vindrà, cap on l'haurà de deixar anar, cap on està l'espai i com rebrà aquesta oposició. I perquè després fer-ho bé, això és com el que aprèn a conduir, ho ha de tindre sistematitzat, ho ha de tindre gravat, o sigui, ha d'actuar inconscientment per poder pensar què ha de fer. I per tant, el fet de fer el control ha de ser una activitat coordinativa que el té que tindre ella assumida i gravada, i això és a base de repeticions. No es fa, no s'entrenen totes aquestes variables de la recepció, que és un aspecte de l'execució bàsic, no s'entrenen. I el jugador juga, i clar, i què fa? Què utilitza? El que sap fer, les dues o tres variables que domina. I llavors té unes deficiències tremendes i perd pilotes, i un jugador que té un nivell alt perd pilotes i es queda allà perquè perd pilotes, perquè no domina, no té tota aquesta franja de respostes, d'experiència que li permet. I això es pot aconseguir perfectament, però clar, s'ha de treballar als 9, 10, 11, 12 anys, i no es fa, no es treballa en cap entrenador, en cap... Per tant, dius, és que l'entrenador no ho sap. No, és que l'entrenador no té la programació, no li han explicat, no té aquesta... És més, no té ni temps, perquè ha de fer això, ha de fer la tàctica, ha de fer la preparació física, ha de fer... i el diumenge ha de guanyar. I si no guanya, diu, com guanya? Bueno, perquè un central no la perdi, què ha de fer? Fotre-la allà dalt, ja està. I aquí ja tenim el problema.
Probablement, Àlex, tot està mediatitzat per el resultat.
Clar.
Vull dir, estem obligats a un resultat, no?
Clar. Sí, de fet, per què? Perquè aquesta mala informació que tenim...
Difícilment s'entendrà allò de que, oh, que bé que juga aquest equip, clar, oh, que bé, però...
Si es perds.
No? 2-1, 1-0, 3, no ho sé.
Evidentment. Bé, aquest és el gran problema que tenim, no? I el gran hàndicap que tenim de la formació. Llavors el jugador arriba amb aquestes grans deficiències que acaba jugant com ha jugat sempre, i és amb llançaments directes. Mai intenta, perquè si ho intenta i la falla no juga, l'entrenador el foten fora, bueno, tota aquesta dinàmica que ha succeït sempre. És difícil, és complicat, i fins que no ens mentalitzem tots i hi hagi una mínima formació de la gent que decideix, com poden ser els directius, presidents, de que cada etapa té la seva... És a dir, si nosaltres, a més de portar els nostres fills a col·legi o a la universitat, el poséssim a 10 anys a l'empresa, evidentment s'hauria posat tornillos d'una manera bàrbara, però no sabria per què serveixen aquests tornillos ni quin. És a dir, té que seguir un procés formatiu i ha de ser independent absolutament de la competitivitat, de la competició. Però bueno, això ja et dic, ja està molt mediatitzat, és molt complicat.
Sí. I a segons quines edats els jugadors es pensen que ho saben tot.
Ui, els pares també ho saben.
També.
Sobretot els pares. El nano és fàcil de fer-li entendre, de que ho comprengui, de que encara està en un procés formatiu, que ha de millorar, que encara ha de fer les coses millor. I ara amb els mitjans audiovisuals és sorprenent com un jugador, quan es veu cometre aquell error que deia que no ho feia, que estava convençut de que no ho feia, quan ho veu una i dues vegades comença a recapacitar. Però llavors tenim el pare darrere que l'està apretant i que tu ets el millor, tu no sé què, que si no jugues no sé què, que si...
És el gran problema. És a dir, els pares s'han de fer de pares i punt.
Sí, 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 sí. Jo he aconsellat a més d'un pare que no vingués a veure el seu fill, perquè l'estàs perjudicant, però d'una manera verda. I vist fills que ho veien amb els pares, ho he viscut i tant. Sí, sí. Escolta'm, no vinguis més o jo deixo el futbol. Això he vist amb molts nanos dir-ho amb els seus pares. Diu, si vens tu jo deixo el futbol perquè no puc jugar, estic molt nerviós, m'ho passo molt malament. Uh-huh. I bueno, és horrorós.
És a dir, tenim un entrenador a la banqueta i 50 a la grada, com
exactament,
aquell qui diu.
Sí. I clar, imagina't la pressió que té aquest nano, imagina't. Quan a més, clar, el que s'estan dient és barbaritats. Vull dir, el que
estan sí, dient, sí, a la majoria dels casos sí.
Clar, per tant, uh-huh. No solament no serveix de res, i a més, el que dius, escolta'm, que no es tracta de que guanyi aquest any, es tracta de que millori perquè després clar. Pugui...
Clar.
Sí, però igual.
Però tenim aquesta cultura de la victòria, de la victòria.
Sí,
resultat. No.
Aquesta manca de cultura que va quedar encaminada a la victòria. Ja dic que això en altres esports no és tan exagerat, sigui per les causes que sigui. Diuen que els altres esports estan en un àmbit més selectiu, de més qualitat de les persones, però jo penso que això és problema de, començant de la federació, jo sóc un membre de la federació, i començant per la federació fins als clubs, fins als presidents, fins als directius, fins al propi entrenador. I potser la manera més fàcil de començar a canviar això és que l'entrenador sigui conscient d'això i pugui ell... I saps què passa? Que per ser conscient d'una cosa has de tindre cultura. I aquesta cultura és la que els hi falta als entrenadors, i ara amb aquesta dinàmica que hi ha que s'està assumint amb la formació dels entrenadors s'està adquirint aquesta cultura. Jo he viscut molts entrenadors que han sigut professionals de futbol, de jugadors de primera divisió, ara en tinc amb els cursos d'aquest any, d'aquesta temporada, i que ho estan dient, diu, Alejandro, és que tot això que estic aprenent aquí no m'ho havien dit mai a mi.
Clar.
I com que no m'ho havien dit, jo el concepte meu era vinga, anem-hi, forra, vinga, ràpid,
sí,
fort,
sí, 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 sí.
I ara sé que hi ha moltes coses per fer, moltes coses per aprendre, i se n'estan donant compte ara.
Clar, perquè molts entrenadors havien sigut entrenadors de lo que havien vist.
Sí, sí, del que havien fet. I ells, i ja dic, inclús que jugadors que havien sigut professionals, i ho diuen, diu, és que clar, jo no era inconscient de tot això. Si m'haguessin explicat tot això, i clar, aquesta consciència, aquest coneixement que tenen ara de molts aspectes, fa que a l'hora d'aplicar-ho, de transmetre-ho al nano, vagin al tanto, ja no s'atreveixin a dir tonteries, perquè no, és que estic dient una tonteria amb un nano que m'està creient i està volent fer el que jo li dic. I per tant, a partir d'aquesta cultura, a partir d'aquest coneixement, és quan una persona es torna més intel·ligent, no? I va més al tanto amb el que diu, amb el que fa. Per tant, aquest és el camí, sembla ser que és aquest el camí, clar. No n'hi ha cap altre.
Objectiu, per tant, també arribar doncs, a les universitats, com deia ara fa uns moments l'Àlex, que això esdevingui, que acabi la figua de ser, un llibre de text.
Sí, de fet, ja et dic, jo conec que ja són 5 o 6 universitats que ens han demanat que anéssim a fer la xerrada amb els seus alumnes, i que ens han confirmat que estan utilitzant el llibre com a llibre de text per poder ja donar aquests coneixements amb els futurs licenciats i entrenadors i tot això. Sí, sí. De fet, és el que dèiem, ja no solament és aquest, hi ha molts llibres, hi ha molta gent que està fent un treball de recerca molt important. A Portugal, per exemple, hi ha un tal Víctor Frade, que és una persona que està molts anys treballant a la universitat investigant amb l'Oporto i tal, Mourinho i gent d'aquest tipus ja han sortit d'aquesta escola, i si més no, hi ha els conceptes que s'estan donant, que estan tenint l'entrenador, és un concepte molt més concret, molt més clar del que s'ha de fer, i per tant els jugadors que jo he llegit entrevistes d'aquests jugadors, o sigui, una de les frases d'un jugador del Mourinho de quan estava a Inglaterra és dir, i és que ara jo surto al camp i sé el que haig de fer.
Diuen que és molt bon entrenador, el sí, José Mourinho.
Diu, i el més important, els meus companys saben el que jo faré també. I per tant, amb això puc anticipar el que puc fer, puc millorar el que faré, i el rendiment és molt superior, perquè quan una persona sap el que ha de fer, doncs guanya. Sí, és un entrenador amb cultura, cultura tàctica, i suposo que aquí a Espanya també en tenim, no? I ara comencen a veure, sobretot aquests entrenadors joves, Lillos, Guardioles...
Guardioles, no?
Sí, tota aquesta gent doncs ja té un nivell...
Mitchells...
Sí, sí, té un nivell ja cultural, un nivell de conceptual del que hi ha i...
No sé si que és una nova escola...
No, és allò que dèiem, és entendre el futbol com un esport complex, col·lectiu, que doncs es requereix un treball molt concret de que el jugador coneixi, sàpiga, i de que en cada moment del joc el jugador tingui consciència del que ha de fer i de com ho ha de fer, i perquè és l'única forma de millorar. Després, és a dir, mira, d'aquests 90 errors que es cometen en la que es perd la pilota, si tu ara parles amb jugadors que estan jugant a nivell professional, només poden justificar aquella pèrdua amb un error d'execució tècnica, no? Quan aquell jugador estava en un 1 contra 3, per exemple, és impossible exigir que aguanti la pilota, només podien jugar amb 3 o 4 jugadors. I tot el reste d'errors, els que som, diguem, decisionals, és a dir, el jugador fa un passe bé, però no el fa al lloc adequat o el company adequat. M'entens? O aquell jugador que fa un desmarc, fa un moviment de recolzament, però no el fa correcte, no el fa l'espai correcte, no. Llavors, tot això no se sap, perquè, o sigui, l'entrenador no ho valora, aquesta pèrdua, perquè no té el concepte, no té el per què d'aquesta pèrdua. Ara, amb aquestes propostes que ja comencen a haver-hi, doncs sí, cada entrenador sap el problema que hi ha, què és el que s'ha fallat, en què hem fallat malament, i a partir d'aquí és quan podrem corregir-ho. Però si no saps el que passa, com punyetes has de millorar-ho, no? Que és el que està passant ara. Si això no funciona i no sabem com funciona, com ho arreglarem? Tenim que saber primer com funciona això, què passa, quin és l'error, per poder-ho després arreglar. I això és el que hem de, clar, transmetre primer a l'entrenador i l'entrenador als seus jugadors. Fem una cosa llarga, però
sí,
bueno.
És un procés.
Potser diré una tonteria, no? Però això fa... pensar a el que sempre s'ha dit, el futbol està tot inventat.
Bé, això és la
un dels tòpics, un dels molts tòpics.
El recurs del que no sap. No sé res, lògic. No, és així. Com que jo no sé res, què haig d'inventar? Sí, està tot inventat. No? Sí. A més, jo no estic capacitat per fer-ho, ni vull fer-ho, ja em va bé així, doncs està tot inventat. Però no, per descomptat que no. I això ens estan demostrant. Cada dia ara ja... per dir un exemple que potser no és adequat, però la selecció, com jugava fa 5 anys, com juga ara. Per què? Perquè els jugadors tenen aquests conceptes, els jugadors que juguen, perquè l'entrenador probablement també els té, perquè està canviant aquesta dinàmica. Ara, bueno, el Barcelona ha fet amb el futbol un favor, està fent un favor impressionant. Està demostrant que jugant, que controlant, que tocant, es poden aconseguir resultats, i això és el que fa falta a vegades per convèncer la gent, no? Per guanyar també es pot jugar a futbol. Perquè és que si no, quin sentit té un esport que no controles? Imagineu-vos que el bàsquet, mireu-vos que és bàsquet moltes vegades, es treu de fondo i es llença la pilota a la canasta contrària, i allà hi ha 4 defensors que l'agafen, i el delanter no la pot agafar perquè és un 4-4.
Sí.
I torna a defendre, la tornen a recuperar, la tornen a llençar, la tornen a regalar. Imagineu qui aniria a veure el bàsquet?
No, ningú.
Però això és el que està passant amb el futbol encara ara. Està passant. I bueno, s'assumeix perquè és el que hi ha. Perquè està tot inventat, per exemple. No?
Doncs bé, acabem aquesta interessant reflexió que ens ha deixat damunt la taula l'Àlex Sanz, a qui agraïm doncs, que avui ens hagi acompanyat. Conclusió o reflexió final, de futbol tothom en sap, però quan parles amb persones com l'Àlex acabes descobrint que no en saps gens. Àlex, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé i molta sort en aquest projecte.
Igualment. Merci.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.